Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. Si ahir va ser un dia intens, avui no ho serà menys. Avui ens hem de posar tots els ulls al Tribunal Suprem de Madrid perquè, depenent del que decideixi el jutge, podríem tenir nous presos polítics. És ben agobiant aquesta sensació que tot canvia en un moment. Necessitaríem una mica d'estabilitat i estaria bé poder ser independentista i, si cal, defensar la via unilateral, però alhora poder defensar que aquests episodis ens sobrepassen. Suposo que tot no és possible. A més, ahir ho parlàvem a la redacció. Ens fa la sensació que hem de fer un esforç per parlar d'altres coses que no siguin el procés. Si la situació us sobrepassa, a vosaltres també, escolteu el supermatí d'avui. Parlarem breument de política, però també us explicarem com és la nostra filosofia, l'actualitat més pròxima, la del Baix Empordà. I si hi ha alguna última hora al Suprem, no tindrem cap problema amb explicar-vos-la puntualment. I durant el cap de setmana i tota la Setmana Santa, us anirà bé, crec jo, llegir. I avui us recomanem un llibre que es diu Seré yo español. És cert que sembla que parli una mica del mateix, del procés i tot, però us prometo que quan acabeu el llibre sereu una mica més intel·ligents. És un recull d'articles que el ganxó Agustí Calvet, més conegut com a Gaziel, va escriure als anys 20, explicant Catalunya a les elites espanyoles. I els textos són increïblement actuals, tot i que han passat gairebé 100 anys. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I sembla que arriben pluges. Serveis meteorològics, Martí Seguer.
Bon dia, Dani. Avui ens espera una jornada amb sol al matí, però això anirà canviant durant el dia. Cap a la tarda, la nuvolositat s'anirà intensificant i serà la nit de divendres a dissabte, que esperem precipitacions intenses, ja que ens creua un front d'oest a est. Però això serà demà. Avui aprofiteu el matí, que tindrem un dia assolellat i amb bones temperatures. Arribarem fins als 16 graus. Dissabte, com dèiem, amb ruixats durant tot el dia i diumenge no acabarà de fer net del tot, sobretot les primeres hores del matí.
Toni Sellas, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Repassem els titulars de l'actualitat al Baix Empordà en el dia d'avui, que és divendres 23 de març.
Dolors Bassa renuncia a l'escó al Parlament. La torroellenca, que avui compareix al Suprem, deixa el Parlament per centrar-se en la seva defensa. També ho fan Marta Rovira i Carme Forcadell.
La plaça del Monestri de Sant Antoni de Calonge serà una realitat abans de final d'any. L'Ajuntament ha adjudicat les obres de la quarta plaça del Passeig de Sant Antoni. Les obres duraran 5 mesos i s'aturaran els mesos d'estiu.
Península publica una recopilació d'articles del periodista i assagista ganxó Agustí Calvet Gaziel, figura clau del periodisme català de la primera meitat del segle XX. Són textos que va publicar el diari El Sol per donar una altra visió del problema català a Madrid.
El 60% de les places hoteleres ja estan reservades per aquest divendres sant i dissabte, segons la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Confien que a partir de dilluns s'incrementaran les reserves per Setmana Santa.
La fibra òptica arribarà a Pals. Telefònica començarà a desplegar la xarxa aquest abril tant al nucli urbà com als masos i a les urbanitzacions. La fibra òptica ha de donar resposta a les queixes de molts veïns i establiments.
Interès per l'habitatge cooperatiu per joves a Calonge i Sant Antoni. Una trentena de joves han assistit a la primera de les jornades informatives sobre la promoció dels 14 pisos cooperatius. Aquest dimarts ha començat el procés per inscriure-s'hi.
Detingudes 6 persones per robatoris a botigues de roba a Castellplatja d'Aro. Els detinguts tenen domicili al Barcelonès i al Maresme i tenen antecedents per delictes de furt amb violència i intimidació.
Calonge i Sant Antoni acull la 40a edició de la fira Expo Habitat. Una 40a d'empreses ofereixen serveis i productes relacionats amb la llar. La mostra es fa al Palau Firal aquest cap de setmana.
Comença la unificació del Museu de la Nina i l'antic casino de Castell d'Aro. Aquest espai es completarà properament amb l'estrena d'un espai polivalent i diàfan que recrea l'antiga sala de ball de dues alçades.
I avui al Supermatí entrevistarem l'alcalde de Bellcaire, David Font, que és vocal de la Comissió Executiva de l'Associació de Municipis per la Independència. També parlarem de la figura de Gaziel amb l'expert Narcís Garolera.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I ahir al Parlament, investidura fallida. El candidat Jordi Sánchez no va aconseguir la majoria necessària per ser investit en primera volta. Turull va oferir diàleg a l'Estat. Jordi Turull, disculpeu, hem dit Jordi Sánchez. Jordi Turull va oferir diàleg a l'Estat i va evitar fer referència a la República. El candidat a la presidència envia un missatge de tranquil·litat, confiança i seguretat a la ciutadania i demana als diputats que siguin dignes de la victòria a les urnes, segons va dir Alba Lejide.
Hem vençut a les urnes. A les urnes, com sempre a les urnes. I ara les hem de correspondre i ser-ne dignes. Fer-ho bé, no fer-ho per quedar bé. Sabem fer-nos dignes de la llibertat que ens hem guanyat i somrient. Somrient perquè tenim un futur clar al davant nostre. Perquè la llibertat, com deia Albert Camus, no és res més que una oportunitat per ser millors.
Així mateix, en el seu discurs va demanar als diputats que siguin dignes de la victòria a les urnes, sense concretar si es referia a l'1 d'octubre o a les eleccions del 21 de desembre. El conseller destituït només ha rebut els vots afirmatius de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, ja que els quatre diputats de la CUP s'han abstingut, tal com havien anunciat ahir a primera hora de la tarda. Turull es podria sotmetre a una segona volta dissabte, on només necessitaria majoria simple. Però la seva presència al ple està a les mans del jutge del Suprem, Pablo Llarena, qui l'ha citat per avui mateix a revisar la seva situació, a més dels altres 5 dirigents polítics.
I la CUP, com dèiem, es va abstenir, a més, va donar per finalitzades les aliances independentistes. El seu diputat, Carles Riera, deia que la seva abstenció no és un obstacle definitiu i va instar a permetre el vot a Toni Comín i Carles Puigdemont per fer viable la investidura en segona volta. Ho deia així.
Donem per acabat el cicle del procés i amb ell també donem per acabades les aliances que s'hi han donat, les que hem construït al llarg del procés. Nosaltres passem humilment, modestament, a l'oposició. Des del carrer, des de les institucions, combatent l'Estat i combatent la seva dictadura. I també combatent l'autonomia i l'autonomisme. Fent-ho des dels carrers, des dels ajuntaments i humilment des dels nostres quatre escons. Volem iniciar el cicle de construcció de la República real.
L'esquerra anticapitalista defensa obrir un cicle de república real perquè no volen assumir com a projecte que fent autonomia algun dia es podrà tornar a la república. Riera ha assegurat també que les seves quatre abstencions no són un obstacle definitiu a la investidura de Turull. També ha reivindicat que es permeti el vot dels diputats Carles Puigdemont i Toni Comín, de manera que sigui viable en segona volta la investidura.
I el focus d'atenció es troba avui al Tribunal Suprem. Perquè allà 9 persones estan citades per anunciar-los que estan processades per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre i també s'informarà dels delictes pels que se'ls jutjarà. Aquestes 9 persones que dèiem són Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, Jordi Turull, exconseller de Presidència, Raül Romeva, exconseller d'Exteriors, Josep Rull, exconseller de Territori, Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana i l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa. Precisament la torrellenca Dolors Bassa ha renunciat a l'escó com a diputada al Parlament de Catalunya. Un gest que també han fet Marta Rovira i Carme Forcadell. L'exconsellera de Treball s'aparta, doncs, de l'activitat política hores abans de la citació del jutge Llarena al Tribunal Suprem. La substituirà l'exalcaldessa de Roses, Magda Casamitjana. David Parreño.
Les tres diputades d'Esquerra han pres aquesta decisió en bloc després d'analitzar els escenaris que pot provocar la citació del Suprem. En cas que el jutge avui la suspengués del càrrec, els grups independentistes no podrien comptar amb els seus vots a la cambra. Dolors Bassa ja havia anunciat en campanya electoral la intenció de no repetir com a consellera d'un futur govern després del 21D.
I ahir el Suprem va mantenir la presó per Joaquim Forn i Jordi Sánchez per risc, dèiem, de reiteració delictiva. Els magistrats desatenen el criteri de la Fiscalia, que demanava deixar en llibertat sota fiança Joaquim Forn, l'exconseller destituït, sota fiança de 100.000 euros.
Els tres magistrats de la sala han desatès el criteri del Ministeri Públic, que durant la vista de dimarts va demanar al tribunal que deixés lliure Forn amb una fiança de 100.000 euros, al·legant que no existia risc de reiteració delictiva i per raons humanitàries. La sala, però, ha rebutjat els dos recursos i s'ha alineat amb la tesi de l'acusació popular exercida per Vox, que considera que existeix encara risc de reiteració delictiva en tots dos casos. En el cas de Sánchez, la Fiscalia també havia sol·licitat a la sala que mantingués la presó provisional. Per tant, no hi ha hagut canvi de criteri, tot i que durant la vista la defensa de Sánchez va anunciar que deixaria l'acta de diputat.
Ah, la primavera. Arriba el bon temps, comença a fer calor, l'Empordà floreix, les al·lèrgies i la primera capital sotada popular 2018. Una benvinguda a la primavera, una festa radiofònica, una bacanal gastronòmica. Capital Sotada 2018. Un dia per compartir plegats que arriba el bon temps i per veure'ns les cares entre els que fem la ràdio de l'Empordà i els que l'escolteu. El diumenge 15 d'abril, al jardí del restaurant Can Mac de Sant Feliu de Boada, hi haurà amanides, pa amb tomata, calçots, pollastre, xai, botifarra, vins del celler Roig Perals, recuit, crema catalana... Tot plegat per només 30 euros. Reserva la teva Capital Sotada 2018 a radiocapital.cat/calsotada i vine a passar-t'ho bé mentre fem el millor que sabem fer. Menjar. radiocapital.cat/calsotada. Afanya't, que les places són limitades i nosaltres, sense tu, no som ningú. Però fa de mal dir.
I seguint parlant del procés independentista que ahir alguns donaven per acabat, ara parlem amb David Font, l'alcalde de Bellcaire i vocal de l'executiva de l'Associació de Municipis per la Independència. David Font, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, l'alcalde de Bellcaire ha renovat el càrrec de vocal de l'executiva de l'AMI, que ara passa a ser liderada per l'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera. Volem parlar amb ell de la situació de la política catalana. És a dir, on estem, segons l'AMI, ara mateix?
On estem, segons l'AMI? A veure, on estem? Bueno, es veu, vull dir, estem davant d'un estat que ens està oprimint a la voluntat de tot un poble, i pas a pas i dia a dia veiem que aquesta voluntat repressiva no té fi. I aquí estem nosaltres, l'AMI, doncs, per representar una vegada més, doncs, tota la voluntat del poble, que l'únic que volem és mostrar la nostra voluntat de llibertat.
I precisament ahir el diputat de la CUP deia: defensarem la república des dels municipis. No sé, quin paper han de jugar ara, a partir d'ara, els municipis que formen part de l'AMI?
El paper que han de representar és el que han representat des del principi, des de l'inici, des de la voluntat que vam tenir des de que vam decidir formar-nos com a associació, que és mostrar la voluntat del poble, la sobirania la té el poble, i no ni governs fora de Catalunya, ni el poder judicial, ni ningú, sinó el poble. I els ajuntaments som la primera representació de la voluntat del poble, la més propera.
Val. Aquest cap de setmana, aquests dos últims caps de setmana, hem viscut aquí al Baix Empordà, en diferents municipis, la penjada de cartells que deien que aquell determinat municipi formava part de la República Catalana. No sé si algunes de les accions que es duen a terme des dels CDRs locals, que no sé si estan avalades per l'AMI, potser són una mica fantasioses i no... aquest fet de dir, sí, estem a la República Catalana, potser desanima quan veiem discursos com el d'ahir de Jordi Turull, on no feia cap referència a la República.
A veure, jo no diria que són representacions fantasioses, ni molt menys. Vull dir, aquí no hi ha fantasia. Aquí, com he repetit abans, és la voluntat d'un poble i es representa de diferents maneres. Sempre hem dit que el procés de la independència, el procés de la república, té diferents matisos, té diferents camins, té diferents vies. però jo crec que tots hem de col·laborar, potser amb conceptes de diferents ritmes, hem de col·laborar a que la república sigui possible, i la república serà possible.
No sé si avui quina esperança té que els consellers que van a Madrid al Tribunal Suprem tornin en llibertat, especialment Dolors Bassa, la torruellanca Dolors Bassa.
Tristament, molt tristament, tinc molt poques esperances, perquè és molt injust totes les actuacions que han anat fent del jutge de l'Arena, i tinc molt poques esperances. Però m'agradaria pensar que algun dia això comencés a canviar i que hi hagués un punt d'humanitat, un punt de comprensió amb tot el que envolta tot aquest procediment judicial.
Escolti, tenim altres temes per parlar, concretament de Bellcaire. Al febrer coneixíem que les obres de la rotonda de Bellcaire costarien 800.000 euros i començarien a la tardor. No sé si hi ha alguna novetat al voltant d'aquestes obres.
No, això simplement ha estat una demanda de fa anys, una demanda que al final l'hem pogut aconseguir. La Generalitat, des de fa 2 o 3 anys, hem accelerat el procés perquè sí realment que se n'han donat compte que és una necessitat per l'entrada d'aquest poble, per la seguretat, i estem molt contents de que s'hagin anat complert des de 2 anys cap aquí tots els plaços que ens van marcar, i ara a la tardor això ha de ser una realitat.
Sí, és a dir, vostès els últims mesos han parlat amb la Generalitat del 155, per entendre'ns?
Sí, clar que hem parlat del 155. El 155 s'hi parla cada dia des de la política local.
No, clar, vull dir, no sé si des que es va aplicar l'article 155 els seus interlocutors a la Generalitat han canviat, o els tècnics i els càrrecs mitjans i alts segueixen sent els mateixos.
En aquest punt concret de la rotonda segueix sent el mateix.
Val, d'acord, doncs moltes gràcies. Estem parlant amb l'alcalde de Bellcaire, David Font, que ha renovat el càrrec de vocal a l'executiva de l'AMI. Moltes gràcies i estarem pendents de veure què passa avui al Tribunal Suprem.
D'acord, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I la plaça dels Monestri de Sant Antoni de Calonge serà una realitat abans de final d'any. L'Ajuntament ha adjudicat les obres de la quarta plaça del Passeig de Sant Antoni per un import de 260.000 euros. Les obres duraran 5 mesos i s'aturaran els mesos d'estiu perquè els banyistes puguin accedir a la platja sense obstacles. David Parreño.
S'hi preveu construir un petit amfiteatre, una nova zona escultòrica i un gran espai per activitats. Ho explica l'alcalde Jordi Soler.
Hem adjudicat ja les obres de la construcció de la quarta placeta del Passeig de Sant Antoni. 3 ja estan plenament consolidades i acceptades per tota la població que l'ha fet seva, i aquesta quarta incorpora un petit amfiteatre, una nova zona escultòrica i també un gran espai per poder fer activitats i actes, sobretot de les activitats que fem a l'estiu amb el programa Estiu Actiu.
L'espai del Passeig Josep Mundet es troba al costat del pas de la Riera Oví. Serà un espai que aproparà la platja a la ciutadania. El mes d'octubre passat ja es va anunciar que la Generalitat havia atorgat a l'Ajuntament aquest terreny.
I s'acosta Setmana Santa i la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava ha donat a conèixer que ja s'ha assolit el 60% de les reserves d'ocupacions turístiques per aquestes vacances. Ens en dona més detalls amb Pedro Ruiz.
La Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre estima que el nivell de reserves d'ocupació turística arriba al 60%. Malgrat, però, l'entitat assegura que és una previsió provisional, ja que creuen que a partir del dilluns vinent hi haurà un fort increment. Un dels motius seria que hi ha gent que està pendent de com evolucionarà el temps, en referència a la climatologia. Paral·lelament, els dies que hi ha més demandes són el divendres i el dissabte, els dies forts de Setmana Santa. També estaran oberts el 95% de la totalitat dels complexos turístics, de manera que només un 5% d'aquests restaran tancats. D'altra banda, en declaracions a Ràdio Capital, Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, també ha fet referència al tipus de client que abundarà més i ha destacat les dades de les reserves en la prèvia de Setmana Santa. La Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre estima que el nivell de reserves d'ocupació turística arriba al 60%. Malgrat però, l'entitat assegura que és una previsió provisional, ja que creuen que a partir del dilluns vinent hi haurà un fort increment. Un dels motius seria que hi ha gent que està pendent de com evolucionarà el temps, en referència a la climatologia. Paral·lelament, els dies que hi ha més demanda són el divendres i el dissabte, els dies forts de Setmana Santa. També estaran oberts...
La policia local de Castellplatja d'Aro ha detingut 6 persones per diferents robatoris a comerços del municipi. Aquest dimecres, un agent va observar una sèrie de vehicles aturats que ja havien estat identificats per la policia en casos de robatoris. També van observar que els seus ocupants hi deixaven bosses a l'interior. David Parreño.
Un cop els vehicles es van posar en marxa, diferents dotacions policials els van aturar. El maleter duien roba que la policia va comprovar que provenia de presumptes robatoris. Es van detenir les 6 persones per un delicte de fur per un valor de poc més de 3.000 euros. Aquestes 6 persones detingudes tenen domicilis al Barcelonès i al Maresme i ja tenen antecedents per delictes de fur amb violència i intimidació.
I des d'aquesta setmana, els serveis de cultura, patrimoni i ensenyament de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro s'han traslladat a la seu de l'antic casino de Castell d'Aro, un cop ha finalitzat la primera part del procés de reforma de l'espai, David.
Aquest espai es completarà properament amb l'estrena d'un espai polivalent i diàfan que recrea l'antiga sala de ball de dues alçades. Posteriorment s'iniciaran les obres d'ampliació del Museu de la Nina. Tal com va avançar Ràdio Capital, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha encetat un projecte per a unificar en un sol equipament cultural de gran magnitud l'antic casino de Castell d'Aro i el Museu de la Nina. La instal·lació que ocupa actualment aquest museu serà rehabilitada completament amb l'objectiu de fer-la accessible per a totes les plantes per convertir aquest projecte museístic en una referència de la comarca.
Calonge i Sant Antoni acull la 5a edició de la Fira Expo Habitat. Serà al Palau Firal aquest cap de setmana. Els expositors estan oberts des de les 10 del matí a les 8 del vespre, dissabte 24 i diumenge 25 de març. Els visitants podran trobar 40 empreses que ofereixen serveis i productes relacionats amb la llar. Paula Boira.
Després de l'èxit de l'edició 2017 i escoltant la petició de la major part dels expositors que apostaven perquè aquesta fira fos anual en lloc de cada 2 anys, la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa una nova edició d'aquest esdeveniment que vol ser un punt de trobada de tots els serveis vinculats a la llar. A banda de les empreses expositores, les quals oferiran des de serveis de lloguer i gestió immobiliària fins a serveis de jardineria, reformes, piscines o decoració, també s'han organitzat diverses activitats complementàries. Així, dissabte tindrà lloc una xerrada sobre el compostatge casolà, a càrrec de Diana Lledó, una sobre energies renovables i alternatives a càrrec de l'ambientòleg Jofre de Febrer i una tercera sobre les cooperatives de treball que oferirà l'Ateneu Cooperatiu Terres de Girona. Diumenge les activitats continuaran amb una xerrada sobre noves tecnologies per a les immobiliàries a càrrec d'Albert Miravet de l'empresa Geosuport, un taller sobre jardins verticals amb Marc Montoliu i un altre sobre els nous agents immobiliaris a càrrec de Michael Peixut de l'empresa Easy Brava. Tancarà el cicle de xerrades la cooperativa Sostre Cívic, que explicarà què són i com funcionen les cooperatives d'habitatge.
I precisament sobre la cooperativa d'habitatge va la següent notícia. Una trentena de joves han assistit a la primera de les jornades informatives sobre la promoció de 14 pisos cooperatius per a joves que impulsa Sostre Cívic amb la participació de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Aquest dimarts s'ha iniciat el procés per inscriure-s'hi. David Parreño.
Aquest projecte d'habitatge cooperatiu a Calonge s'adreça a joves de menys de 35 anys empadronats al poble. David Guàrdia, president de Sostre Cívic, explicava els beneficis del projecte.
És un projecte molt singular perquè es fa una adquisició d'un patrimoni en desús, un patrimoni vandalitzat i que actualment doncs, està en una situació d'edifici fantasma, fruit doncs, del context de crisi immobiliària, i que el que fem és recuperar-lo justament doncs, per posar-lo a disposició de joves i de ciutadania de Calonge amb un model cooperatiu.
Aquest projecte cooperatiu a Calonge servirà per evitar l'ús especulatiu dels pisos. Apostant per un preu assequible, aquells joves que participin en el projecte formaran part de la cooperativa i tindran dret d'ús del pis. Els joves interessats en el projecte hauran de fer una aportació inicial d'entre 12.000 i 15.000 euros. Després hauran de pagar un lloguer mensual d'uns 300 euros que s'anirà reduint a la meitat en uns anys. Els drets d'ús es podran cedir a familiars, però mai es podran vendre.
Telefònica començarà aquest abril a desplegar la fibra òptica a Pals, tant al nucli urbà com als masos i a les urbanitzacions. L'empresa renovarà el cablejat i iniciarà el desplegament físic d'aquesta xarxa de gran velocitat. Això permetrà solucionar una de les principals queixes de molts veïns i establiments, David.
Les tasques tindran una durada aproximada de 3 mesos i l'Ajuntament destaca que no representaran cap cost per als veïns. A més, Telefònica s'ha compromès a minimitzar les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar. L'Ajuntament celebra que l'arribada de la fibra òptica permeti fer un salt endavant en termes tecnològics i de connectivitat. Es reduirà considerablement la fractura digital i el teixit empresarial i comercial es beneficiarà de les noves oportunitats lligades a la societat de la informació.
Begú torna a fer la benedicció de rams a l'ermita de Sant Ramon. L'acte religiós es celebrarà el proper diumenge a les 11 del matí davant l'ermita, on seguidament es farà la missa solemne. Ho ha decidit el nou rector del municipi, el mossèn Josep Taverner, recuperant una tradició que es va deixar de fer durant la presència del seu antecessor. Paula Boira.
Amb la benedicció, l'ermita tornarà a obrir dos cops a l'any, quan darrerament només ho feia per la diada del patró. En cas de pluja, la benedicció i la missa es faran a l'església parroquial de Sant Pere. Diumenge de Rams és una festivitat litúrgica que inicia el cicle de festes de Setmana Santa. Amb ella, els membres de la comunitat cristiana commemoren l'entrada de Jesucrist a Jerusalem amb un acte principal que consisteix en la benedicció dels rams, d'olivera o de llorer, les palmes i els palmons. A les comarques gironines, per aquesta diada, hi ha la tradició de que el padrí i la padrina regalin un tortell al seu fillol o fillola. Mossèn Taverner va arribar a Begú el mes de setembre passat. El bisbe de Girona, Enric Pardó, a part de Begú, li ha encomanat l'administració de les parròquies d'Esclanyà, Pals i Regencós. Taverner havia estat fins ara rector de les parròquies de Sant Pere i de la Sagrada Família de Figueres i abans va fer de mossèn a municipis com Malgrat de Mar, Palafrugell, Empúries o Santa Coloma de Farners.
Gràcies, Paula. Anem al comentari. El comentari d'avui a càrrec de l'escriptora Sabel Gámez.
Despertar, esmorzar, caminar, treballar, menjar, beure, parlar. Cada dia conjuguem una i altra vegada uns verbs que formen part d'un dia a dia i no ens parem a donar-li sentit al seu significat. Un significat que ja donem per suposat i que dorm amb nosaltres sota d'una coixinera que ens acompanya quan descansem. I els altres verbs? Aquells que de tant en tant donen significat al que portem dins? Estimar, plorar, amar, somriure, abraçar, tenen un significat més enllà d'una conjugació o d'un moment, perquè són conjugats amb el cor, amb l'ànima, amb els sentits més purs. I sí, ens amaguem la majoria de vegades quan tenim la necessitat de conjugar-los. I no ens adonem que l'expressió del que sentim és el que ens fa més humans, més propers, més persones. A qui no han preguntat alguna vegada quan en la seva intimitat sentia necessitat de fer brotar unes llàgrimes? Estàs plorant? Aquí no han separat, mentre intentava abraçar en públic, encara de sorprès del cos al que tenia ganes de sentir ben a prop. Sembla que en lloc d'humanitzar-nos, cada dia ens deshumanitzem una mica més. Els sentiments més purs, més autèntics, s'han d'expressar i, per què no, compartir. Les emocions que transmetem, unes paraules d'afecte, un gest amable, unes llàgrimes que broten al recordar algú estimat o no tan estimat, que isquen per les galtes al contemplar unes onades braves al nostre Empordà, que ens recorden una frase d'un llibre, fan que ens apropem uns als altres una mica més i no ens deshumanitzem. I fa molt de bé. Posem el sentir de moda. Traguem-ho tot a flor de pell.
Avui volem posar el focus en la figura de Gaziel, pseudònim del periodista i assagista Agustí Calvet i Pasqual, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1887 i mort a Barcelona el 1964 amb 76 anys. A mitjans dels anys 20, Gaziel va compaginar la seva tasca com a director de La Vanguardia amb alguns articles al diari El Sol, projecte inspirat per Ortega i Gasset per influir en les elites espanyoles. La seva intenció era oferir una visió del problema català diferent a allò que es deia des de Madrid. Ara, el catedràtic Narcís Garolera ha recopilat aquests articles en un llibre que porta per títol «Seré yo español, un periodista català en Madrid». Toni Sellas.
La trajectòria de Gaziel, el seu llegat periodístic i intel·lectual han estat i encara avui són objectiu tant d'elogis com de retrets. Una realitat pròpia d'una figura complexa, no apta per a anàlisis reduccionistes i que en l'actual conflicte Catalunya-Espanya recupera tota la vigència. Hi ha qui considera Gaziel com la veu d'un catalanisme moderat que pretenia conduir la regeneració d'un estat espanyol corcat per tal de fer possible la concòrdia, sempre amb una mirada crítica cap als excessos tant de l'immobilisme espanyol com de la tendència del catalanisme cap a carrerons sense sortida. Els 110 articles del periodista i assagista Ganxó, recopilats al volum de Península, aborden precisament el cas català, amb la voluntat d'explicar-se, diu Gaziel.
La principal razón de mi presencia aquí es la de decir las cosas que no pueden verse desde Madrid mismo. Pero cosas que a veces chocan no han de ser forzosamente malas y mucho menos malintencionadas.
Publicats entre 1925 i 1930, els textos de Gaziel a El Sol destilen la decepció de qui vol creure en una Espanya plural on Madrid i Barcelona es puguin mirar amb respecte i equilibri, però s'adona que la seva història és el relat d'una desavinença. Ho lamentava amb aquestes paraules.
Hasta ahora, cada vez que en Castilla se ha planteado el problema de las diversidades peninsulares, la tendencia predominante ha sido la de tratarlas por un método completamente anacrónico, el de la uniformidad imperialista. Querer en nuestros días solventar el problema de las diversidades peninsulares, reduciéndolas a todas y borrándolas bajo la imposición exclusiva del matiz representado por una de ellas, sería un error tan grave y una ilusión tan vana como pretender acrecentar la legítima influencia que Castilla puede ejercer en la América española, yendo otra vez a ella, armados de pies a cabeza, para conquistarla de nuevo.
Seré yo español, un periodista català en Madrid, 1925-1930, ens presenta aquest centenar llarg d'articles de Gaziel escrits en un context polític, periodístic i intel·lectual concret, a l'Espanya de Primo de Rivera. Més de 90 anys després, són textos que es poden llegir perfectament amb una mirada actual.
I per això ara volem parlar amb Narcís Garolera. Senyor Garolera, bon dia.
Bon dia.
Narcís Garolera és la persona, és catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, doctor en Filologia Catalana, i és la persona que ha recollit els articles que es van publicar al diari El Sol.
Sí, exactament, sí, sí.
Entre 1925 i 1930. Sí, Agustí, sí. Agustí Calvet, Gaziel, què hi feia a Madrid en aquells anys i què s'hi trobava en aquells anys?
Bé, Agustí Calvet es va fer famós com a Gaziel, o Gaziel, que diem aquí, amb un pseudònim que es va empescar ell l'any 14, quan era a París, fent estudis. Ell era un home estudiós, acadèmic, feia la tesi doctoral, hauria estat probablement professor de filosofia, però l'any, a l'estiu del 14 va esclatar la Primera Guerra Mundial. I això va canviar la seva vida. Es va posar aquest pseudònim per escriure cròniques des de París i després, molt important, perquè és l'únic cronista espanyol que ho va fer, i molt bé, cròniques des dels fronts de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fins a Sèrbia, etc. Amb això es va fer conèixer com a Gaziel i com a cronista. Publicava a La Vanguardia i després el llibre va ser molt llegit. Vull dir que es va fer un nom a partir de la Primera Guerra Mundial, com a corresponsal de guerra, cronista i gran periodista. Bé, aquí es va acabar l'estudiós i va començar l'articulista o periodista. Aquest senyor va fer-ho també que a La Vanguardia el van posar de director i va ser director en dos o tres més dels anys els anys 20, diguem, i a partir del 30, crec, els anys 30 en va ser director ell sol. La guerra se'n va haver d'anar, etc. Per això ja parlaríem d'ell. Dels articles són publicats del Sol, que era un diari liberal, un diari de Madrid, però pensa que ell els escrivia des de Barcelona, no hi vivia, a Madrid. No són cròniques madrilenyes. Són articles escrits a Barcelona, sent director de La Vanguardia, on també publicava articles, i aquests els escrivia al Sol per informar i explicar de la situació, en principi, doncs, de Catalunya, Catalunya i Espanya. Semblen articles alguns escrits ara mateix.
Sí, això t'anava a dir. Jo en porto set. Em porto set del llibre i hi ha alguns que dius, ostres, si això sembla, vull dir, és que no, fa sí, gairebé un segle no. I sembla que no hàgim avançat.
No, és que no s'avança, és que no n'aprenem, esclar, el temps s'endú tot, cada generació torna a començar, tot ha passat i torna a passar indefectiblement.
Per tant, ens trobem en un Espanya que es troba en mitja...
Primo de Rivera.
Una dictadura que no és tan coneguda perquè els efectes no van ser tan devastadors com la dictadura de
Franco. Més o menys era un 155, com ara, era una situació semblant. La gent feia la seva vida, com fem ara, un any i mig, sota un 155.
De fet, hi ha un article que parla d'això.
Però vaja, era una dictadura militar, però no hi havia censura, però es publicaven diaris en català, es publicaven llibres, una certa activitat política era mínima, però ell precisament té un article que es diu Catalanismo y Catalanidad. I ell veia que la catalanitat estava assegurada. El catalanisme, és a dir, la política de gestionar aquesta catalanitat, és una altra cosa, com està a la vista avui.
El títol del llibre és un títol provocatiu, en els moments en què vivim?
No ho crec. Jo em vaig proposar 3 o 4 o 5 que són títols d'articles d'ell. És a dir, el títol del llibre, del recull dels més de 100 articles de Gaziel al Sol...
Recordem,
És un article.
¿Seré yo español?
Article. Com?
La pregunta, l'article, el títol és una pregunta, que és ¿Seré yo español?
Sí, és d'ell. És el títol d'un article on precisament es qüestiona això. Un català pot ser espanyol? De ple dret, a tots els efectes, d'igualtats, etc. O, com ell se'n suma, només ho poden ser els castellans. És el mateix tema d'ara i de sempre. Aquest article és molt interessant perquè en plena dictadura de Primo va escriure això amb el títol exactament aquest. Seré jo espanyol? És a dir, m'han explicat una Espanya castellana que jo no sé si puc ser, perquè he de renunciar a ser jo mateix. O d'ara. No diu res que no sapiguem.
Exacte. I políticament, Gaziel era una persona, és a dir, no era independentista, era catalanista, però no era independentista.
Independentista...
Era federalista.
No n'hi havia. Eren quatre separatistes que van venir més tard. No, ell no ho va ser mai. Era català i catalanista. A més, era un home liberal, era un home format...
Ell s'estimava Espanya, i això ho diu als articles.
Com?
Ell s'estimava Espanya, era...
Oh, naturalment. No, molts som que voldríem que Espanya fos diferent, però és que no hi ha res a fer. El problema, i ell ho va patir això, perquè després de la guerra, tot i que el podien haver assassinat els anarquistes, per això va fugir. Quan va tornar li van fer judicis, a dir, i li van prohibir escriure els diaris, l'any 40 o l'any 43. Sí, o sigui que va haver de dedicar-se a altres coses. Llavors sí que va viure a Madrid, però d'una manera obscura. Va fer un dietari que ara es pot llegir, que es diu Meditacions en el desert, i és les seves notes del dia a dia dels anys 50, que és terrible, el Madrid dels 50, i aquest senyor, sense poder ser... I havia estat director de La Vanguardia. No era un home amb un diari, diguem, catalanista, ni tan sols en català, imagina't. El criticaven els catalanistes, clar. I el criticaven, després ho va pagar per haver-ho estat. Són gent que no està mai en cap bàndol i rep de totes bandes.
Parlem una mica de com va néixer la idea d'aquest llibre. És un llibre, sí, que tenies preparat des de feia molt de temps, em sembla, eh?
Sí, l'any 2000. Han passat més de 15 anys que aquests articles jo els tenia fotocopiats del microfilm del diari de Madrid, etc. Vaig haver d'anar a la Hemeroteca de Madrid, però bueno, perquè només hi ha una col·lecció i la tenen microfilmada.
Sí. Només hi ha una col·lecció del diari, sí, El Sol, sí, de tot des de la primera edició fins,
sí,
a l'última.
Que jo sàpiga, sí, completa la tenen a la Hemeroteca, és a dir, allà on ha de ser un diari, una col·lecció, però només a Madrid, no a Barcelona, ni que jo sàpiga. Ara potser s'ha digitalitzat i es pot trobar fàcilment per internet, però aquella època, l'any 2000, jo els vaig recollir perquè recollia uns altres articles del Sol, de Pla i Segarra, que van ser un llibre l'any 2001. Per tant, han passat més de 15 anys buscant editors, mira, no els trobava, no hi havia problema, sempre. Aquest és el setè editor, o vuitè, i finalment ara s'ha publicat.
Si no trobaves, fins ara no has trobat ningú que ho volgués publicar? O...
Sí, que ho volien, sí, però hi havia problemes, no sé quins, de... allò no era el moment, la crisi, el que sigui, no? Allò no era prioritari, o no els interessava el tema, o simplement una qüestió de la millor de pagar drets, no ho sé, no m'ho deien a mi. Em deien que els interessava, però s'encallaven les negociacions, diguem, no arribàvem al contracte.
Estem parlant d'Agustí Calvet, Gaziel, sí, nascut a Sant Feliu de Guíxols.
Sí, senyor.
No sé si et sembla, si et fa la sensació, que la figura de Gaziel no s'ha reivindicat prou.
No, tampoc ha tingut sort. Perquè són gent que, esclar, el ser liberals fa molt mal fer, perquè el de dreta el troben massa tolerant i l'esquerra el troba sempre de dreta. És un drama ser tolerant en aquest país.
Val. Però, clar, van tenir, per exemple, comparant-lo amb l'altre, diguem, periodista, que de fet va ser director de La Vanguardia després de la Guerra Civil, en Pla, empordanès. La trajectòria és molt diferent, tot i que...
No, és diferent. Són tots dos molt liberals. Ara ha sortit un llibre inèdit, diguem, un llibre, un dietari, notes d'en Pla, notes disperses, que no es va poder publicar l'any 70 perquè en el franquisme no hagués passat la censura. I finalment anem veient el que ja sabíem molts, però hi ha molta gent que això encara no ho té entès. Si llegeixen aquest llibre d'en Pla d'ara, que ha sortit ara, però són notes dels anys 50, 60, és una mica la de gran decepció, com en Gaziel a Madrid, és igual. En Pla també estava desenganyat, el franquisme l'odiava, ell patia la censura, etc. Ens han venut un Pla molt tòpic i molt també desenfocat. El pobre Gaziel ni això, és a dir, no ens l'han venut, ha quedat fora del discurs marxista de fa uns anys, dels anys 70, i del discurs de després pujolista o fi. Quan hi ha ideologia pel mig, l'escriptor conscient, un bon escriptor, sempre ho paga, perquè com que parla, remena idees o paraules, no és com el pintor, no és com l'escultor.
Però potser la diferència entre Pla i Gaziel és que Pla es va saber adaptar al moment i Gaziel no, potser.
No, és que va saber. Pla va escriure perquè podia escriure, venia del front, era dels nacionals, és que, esclar, en Pla s'havia passat per salvar la vida, naturalment, com en Segarra, i aquests podien escriure. Gaziel es va escapar per salvar la vida, va anar a París i va tornar acabada la guerra, però li van prohibir l'únic que sabia fer, diguem, la seva professió va quedar estroncada perquè era periodista total i li van prohibir d'escriure els diaris, en castellà també, és a dir, que ni a La Vanguardia. És que és molt fort, esclar, llavors és un cas molt pitjor que en Pla on s'agarra o d'altres.
I ja ho deia en Francesc Marc Álvaro a la presentació del llibre, que l'objectiu actual hauria de ser donar a conèixer Gaziel o actualitzar-lo, sí, posar-lo a l'abast de la gent. Que he de dir que a les facultats és un dels periodistes que més s'expliquen, sí, a les facultats de periodisme, però potser a l'abast general està clar que no gaudeix de la mateixa popularitat.
No, bé, no, és que falten directius. És... A veure, jo he estat 40 anys professor universitari, catedràtic, etc., i conec una mica com van les coses. I a periodisme se segueixen, o han seguit unes línies ideològiques on Gaziel o Pla, per exemple, i Xammà, el gran Eugeni Xammà, no hi passaven, no en parlava ningú. Queden exclosos. És a dir, ens han amagat la tradició. Els que feu comunicació, i sobretot els de premsa, han de descobrir-ho pel seu compte. Jo ho he fet perquè m'interessen molt l'articulisme literari, he recollit els articles d'en Segarra en llibres també, etc. I els de Gaziel, doncs, també. Per què, home? Perquè és el gran articulisme del segle XX. Nosaltres aquí a Catalunya vam tenir un Gaziel, un Pla, un Segarra, que són tres grans noms. I en Xammà, que vivia fora. Xammà des de Berlín, però esclar, en Xammà escrivia sobre el que veia de Hitler, la pujada al poder, els Puig, en fi, els anys 30, vull dir... En Xammà té unes cròniques que s'haurien de llegir a totes les facultats, és molt bo, però en fi, és sí. Una tradició tallada pel maleït franquisme.
I es llegeixen, però potser en algun moment d'una manera anecdòtica, és a dir,
no, és clar,
s'ha de llegir aquest article i endavant, i si mira, no te'l llegeixes, això... doncs mira...
Tu que has fet una carrera, suposo, de periodisme o l'has pogut fer, és sempre el mateix. Les directrius que marquen doncs, els dirigents acadèmics, això ha passat sempre. I són unes en què queden exclosos, curiosament, aquests grans noms que solen ser liberals, perquè doncs, als anys 70, quan es van formar els professors d'ara, doncs, eren mal vistos, havien de ser d'esquerra els autors, unes coses que hem viscut, jo les he viscut clarament, a mi ningú em parlava literatura catalana d'en Pla, d'en Segarra, de Verdaguer, no cal dir, era un tallar amb la tradició, cosa molt greu, som un país que va amb una sabata i una espardenya perquè ens van desposseir de la tradició, i el que no és tradició és plagi, que deia l'Ors.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Seré jo espanyol, recull d'articles d'Agustí Calvet Gaziel entre 1925 i 1930.
Sí.
Per la segona edició anem ja?
Perdó?
Per la segona edició?
Sembla, sí, això em va dir l'editor, que sí, ha tingut un ressò també lògic de premsa, no solament a La Vanguardia, que també és lògic, sinó, mira, avui he vist una ressenya, m'ha arribat en un diari digital de Màlaga i de Madrid, també. O sigui, han sortit moltes ressenyes, se n'ha parlat, fins i tot m'han fet entrevistes a la televisió. Bueno, el món periodístic, doncs s'hi ha interessat, i gent, Sí, sembla que s'ha acabat la primera edició i estan fent la segona, cosa que m'alegra.
Perfecte, Narcís Garolera, moltes gràcies. Que tingui bon dia.
Daniel. Molt bé, bon dia tinguis. Bon dia. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I ara anem als esports. Futbol, comencem a futbol, en la seva lluita per evitar el descens a primera catalana, el Palamós encara una nova final al camp del Vilafranca, oi Pedro?
Sí, tot plegat serà aquest diumenge a les 12 del migdia i cal recordar que els de Pitu Batlle van guanyar a casa la setmana passada i van aconseguir sortir del descens. Ara, de fet, són 17ens amb 27 punts, els mateixos que té el seu competidor més immediat en aquesta batalla, el Granollers. El Vilafranca, que serà el rival del Palamós aquest diumenge, és 14è amb 38 punts i acumula una ratxa de 3 derrotes consecutives. Per la seva banda, els granollerins visitaran el camp del Terrassa, que competeix amb el Prat per accedir a posicions de play-off per pujar a segona divisió B. A priori, per tant, ho tenen més complicat els granollerins que els palamosins.
Qui també ho té aparentment fàcil és la Unió Esportiva L'Estartit. Les estartidenques continuen a la novena plaça de preferent catalana i aquest diumenge rebran el Sabadell, 12è a la classificació i 5 punts per sota de l'equip de L'Estartit. Alba Cabrera ens en dona més detalls. Bon dia, Alba.
Doncs a priori sembla que les noies de L'Estartit podrien sumar a casa els 3 punts sense gaires complicacions. Una victòria que aniria molt bé a l'equip per, com a mínim, mantenir-se entre les 10 primeres places de la classificació de preferent catalana femenina i a pujar els ànims després d'haver perdut la jornada passada també al camp municipal de l'Estartit contra el Sant Gabriel. Ara la Unió Esportiva de l'Estartit té 26 punts a falta de 6 partits pel final de la temporada i veurem si aconsegueix una victòria aquesta jornada, perquè aquesta temporada sembla que a l'equip de l'Estartit li està costant guanyar els partits.
Doncs tota la informació esportiva la podeu trobar a radiocapital.cat, que la segueix la redacció d'esports de Ràdio Capital. I ara anem a l'agenda. Avui a la Biblioteca Municipal de Palafrugell a les 7 de la tarda, Mercè Quartiella i Joan Soldevilla presentaran el seu llibre.
Després de la derrota...
Disculpeu, aquesta no era la crònica que us volíem explicar, era aquesta.
Mercè Quartiella ens parlarà sobre Flor Salvatge, un llibre que parla sobre la mort sobtada d'un personatge conegut com l'Holandès i els seus dos amics, en Miravet i la Gràcia, que s'han de fer càrrec del cadàver. Per altra banda, Joan Soldevila presentarà el seu llibre L'amic de Praga, que gira al voltant de dos joves que fan amistat al vell mig de la guerra i no es tornen a veure fins que 30 anys després del seu comiat una casualitat permet que reprenguin amb dificultats la seva relació.
A la Bisbal d'Empordà, a partir de 8:15 de la tarda, ens proposen un cicle d'anime per tots aquells fans dels dibuixos animats japonesos.
Avui es comentarà la sèrie Fico Paz, escrita per Gen Urobuki i dirigida per Katsuyuki Motohiro, que tracta molts temes filosòfics i psicològics. Fico Paz és una sèrie d'anime policíaca ambientada en un futur Japó diatòpic. L'anime és el terme que agrupa els dibuixos animats de procedència japonesa. Al Japó es fa servir la paraula anime per a referir-se a l'animació en general. Tradicionalment es dibuixava a mà, però actualment s'ha tornat comuna l'animació per ordinador.
Dissabte, 12:15 del migdia, el MMAC Empúries proposen una visita guiada a la ciutat antiga d'Empúries. Marc Clapés.
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l'Empúria romana del segle I després de Crist, ens mostraran en aquesta divertida visita com eren les cases, carrers, places, mercats i temples de la seva antiga ciutat. Una visita pensada per tota la família i per tots els públics per tal de conèixer la història de l'antiga ciutat d'Empúries.
I a Palafrugell, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià, hi haurà la inauguració de l'exposició Paisatges Humans segons Candelària.
Per complementar la visita al conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda, l'Ajuntament va iniciar el projecte Paisatges Pintats a Sant Sebastià per oferir exposicions d'artistes vinculats amb el paisatgisme i la interpretació del territori. Les obres es mostren a les dues plantes de la Torre de Guaita, en el recorregut que s'ha de fer per pujar al terrat, el punt més alt de la muntanya, des d'on es pot contemplar, entre els merlets que la coronen, una de les millors vistes de la Costa Brava i l'Empordà. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, hi haurà la inauguració de l'exposició de les pintures de Rodolfo Candelaria, artista conegut i estimat a Palafrugell. Una magnífica experiència paisatgística enriquida amb elements patrimonials.
Finalment, per acabar aquest dissabte, a Palafrugell hi tindrà lloc la primera edició de Som Festa que organitza la colla Carrossaire Garnatxa.
La primera festa de la colla Garnatxa arriba amb el nom de Som Festa, una nit de festa on la música en directe serà a càrrec dels Festucs, un grup de música format per 8 palafrugellencs que combinen el mestissatge en el seu estil amb rumba, ska i rock. A més, la festa també comptarà amb l'actuació del DJ local Carlos Selecta i el DJ Marc Dunjó, que acabaran de tancar la nit amb la millor música del moment. Podeu comprar les vostres entrades anticipadament per un preu de 5 euros o a taquilla fins a acabar existències a un preu de 7.
Diumenge, a Santa Cristina d'Aro, hi haurà una nova edició de la marxa de BTT Espollastre amb sortida des del Pavelló Municipal d'Esports.
Torna una nova edició de la marxa BTT Espollastre, una marxa divertida amb dues distàncies i, per tant, apta per tots els nivells. El preu inclou la participació en la marxa, cronometratge, la possibilitat de guanyar el pollastre en BTT, tres avituallaments de la marxa llarga i una a la curta, al finalitzar entrepà, beguda, servei de dutxes al pavelló, servei d'ambulància i obsequi de matxacuca.
Finalment, per acabar la setmana i donar l'entrada a la Setmana Santa a l'Auditori Espai Ter de Torrella... A l'Auditori Espai Ter de Torrella de Montgrí hi haurà el concert de l'Orquestra Salvatana.
L'Espai Ter dona continuïtat al cicle de grans orquestres iniciats l'any 2017 amb una molt bona acceptació per part del públic, amb la voluntat de portar Torrella de Montgrí en un entorn immillorable com és l'Auditori, les millors orquestres del país. En aquest segon cicle participaran les Orquestres Meravella i la Salvatana. La Salvatana va ser creada l'any 1913 per tres músics de les comarques gironines, el tibler Pere Mercader de l'Escala, el fisconaire Pere Arpa de Cornellà de Terri i el tenor Ramon Serrat de Sant Joan de les Abadesses, que des del primer moment van assumir la direcció de la formació. La van batejar amb el nom de Salvatana per fer honor al seu lloc de naixement, Cassà de la Selva.
Connectem amb Extra FM Costa Brava, David González, l'agenda de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols, visita a Sant Miquel i Sant Tomàs de Fluvià, amb la visita guiada al monestir romànic de Sant Miquel de Fluvià i viatge fins a la població de Sant Tomàs de Fluvià per visitar l'església romànica. Inscripcions a l'oficina de turisme. Organitza Associació Amics del Museu. I hora del conte, contes per a mini feministes, a càrrec de la Piruleta Contes, a les 12 del migdia a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. I teatre infantil, Primavera amb la Xarxa, amb l'espectacle La llibreria de l'avi Josep, de la companyia Últim Vagó, a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Narcís Masferrer. I concert Passió segons Sant Joan, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb la col·laboració del Cor de l'Escola Municipal de Música, a les 10 del vespre a la parròquia del Monestir. Venda d'entrades a l'oficina de turisme. Diumenge 25 de març, a Sant Feliu de Guíxols, representació de la Passió, més enllà de la frontera, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilartagues. I 13è concurs de teatre amateur, l'Auca del Senyor Esteve, també a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Venda d'entrades anticipades a l'oficina de turisme i una hora abans de la funció a la taquilla del teatre. Organitza Agrupació Teatral Benet Escriba.
I anem a Platja d'Aro, David.
A Platja d'Aro, aquest dissabte, dia 24 de març, trobada de centres esportius, el Consell Esportiu del Baix Empordà, conjuntament amb el Consell Comarcal i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, organitzen, dintre dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya curs 2017-2018, una jornada de gimnàstica rítmica que es celebrarà al Palau d'Esports i Congressos de les 9 del matí a les 5 de la tarda. I també a Platja d'Aro, del 25 al 28 de març, Top European, Campionat Europeu de Bàsquet de 8 equips, amb la representació dels millors conjunts d'Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Turquia, Lituània i Repúbliques Bàltiques, que es celebrarà al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro.
I acabem el repàs de l'agenda a Calonge.
A Calonge i Sant Antoni, aquest cap de setmana podràs assistir a la 5a edició de la Fira Expo Habitat, de les 10 del matí a les 8 del vespre, al Palau Firal de Calonge i Sant Antoni. Una fira on trobar temes relacionats amb les reformes, el lloguer, l'interiorisme, la seguretat i molt més per al teu habitatge. Més informació al web calonge.cat.
Moltes gràcies a tots. Tal dia com avui s'estrenava aquesta pel·lícula, Pretty Woman, Marc Clapés.
L'any 1990 va arribar una d'aquelles produccions que més èxit tindrien a la taquilla durant aquell any. Protagonitzada per Richard Gere i Julia Roberts sota la direcció de Gary Marshall, va obtenir una recaptació de més de 460 milions de dòlars. Julia Roberts va estar nominada a la millor actriu als Oscars, tot i que finalment no va guanyar. Sí que ho va aconseguir amb un Globus d'Or. La banda sonora de la pel·lícula també va assolir enorme èxit gràcies al tema de Roy Orbison o la peça de Roxette, In Must Have Been Love. És una de les produccions que més vegades s'han emès per televisió, sempre amb grans audiències.
Tal dia com avui, Titanic triomfava als Oscars, aconseguia 11 estatuetes.
La gala dels Oscars de 1998 va tenir un clar vencedor, Titanic, la pel·lícula de James Cameron, que es van dur 11 premis, entre ells el de millor direcció, millor pel·lícula, fotografia, banda sonora o millor cançó original per My Heart Will Go On, interpretada per Celine Dion. Curiosament, en l'apartat de la interpretació, els premis no van ser tan generosos i ni Kate Winslet ni Gloria Stewart van aconseguir guanyar. Leonardo DiCaprio ni tan sols havia estat nominat, provocant una gran decepció i controvèrsia entre els seus seguidors. És una de les pel·lícules amb més premis en tota la història dels Oscars, empatada amb Ben-Hur i El Senyor dels Anells, El Retorn del Rei.
Acabem el supermatí d'avui, un supermatí que hauria estat impossible sense l'equip tècnic de Ràdio Capital, especialment en Martí Seguer i en Miquel 40 i Juli Pedrero. Tornem dimarts després de Setmana Santa. Marxem de vacances, us deixarem amb la redacció de Ràdio Capital fent guàrdia. Recordeu, us podeu apuntar a la Capital Sotada de Ràdio Capital. Fins dimarts.